el que fem ara és parlar de la nostra llengua, el català. I és que el Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell de Formentera ha dissenyat 10 grups de català dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 per preparar la pròxima convocatòria oficial de proves prevista al gener de 2021. Enguany els cursos començaran el 5 i 6 d'octubre i el termini de prescripció s'inicia demà 15 de setembre i finalitza el 25 del mateix mes. S'ha de tenir en compte que arran de les mesures sanitàries les places són limitades i l'alumnat només podrà apuntar-se a un sol grup. Per parlar-ne tenim aquí el coordinador del Servei d'Assessorament Lingüístic, el professor pel qual tants i tants formenterers han passat, en Carles Torres. Molt bon dia, Carles.
Bon dia, Bernat. Com esteu?
Molt bé. I tu?
També.
Com ha anat aquest estiu?
Bé, avui estiu complex, com es pot imaginar, però bé, som aquí i amb moltes ganes de poder iniciar aquests cursos i no només iniciar-los, sinó també engestir-los, acabar-los i ajudar la gent que vol aprendre català a preparar-se per les proves oficials que, com tu bé deies, estan previstes per al gener de 2021. Esperem que tot pugui anar bé.
Abans d'endinsar-nos en aquest món dels cursos de català, deixa'm preguntar-te, has estat escrivint, entenc que per un escriptor que a més ha publicat fa poc una novel·la ben rebuda, és una llàstima doncs, no poder doncs, participar de les presentacions que en un cas de normalitat, com l'enteníem abans, doncs es donarien, no? Va ser una mica frustrant, no?
Bé, això és una...
Fem un incís.
Un interval sí. Sobre això. Personalment, les presentacions són molt importants i sí que n'he fet a Barcelona, per exemple. Em van fer...
Girona, no?
A Girona, al matí una presentació davant la premsa a Barcelona i a la tarda a nit a Girona, que és la ciutat on, diguem, la que promou el premi. I sí que és veritat que aquí a les Pitiuses, tant a Eivissa com a Formentera, s'han intentat fer diguem, diverses presentacions, però no ha coincidit amb la qüestió de l'estat d'alarma, amb les... I en el fons també, almenys això és molt personal meu, sempre tenen temps de tornar a reprendre la normalitat també dels actes culturals, que són molt importants i molt necessaris, i amb això, diguem, en aquesta situació que vivim es demostra, però també hi ha alternatives com fer-les en línia, fer presentacions en mòbil. Ens hem d'obrir també a les noves tecnologies de forma més contundent, que potser no estan fent. El contacte amb el públic sempre és molt important i sempre és una cosa que agrada. També és veritat que aquest contacte un el pot tenir en aquest sentit. Som a Eivissa i Formentera, illes petites, i tots ens coneixem, i he tingut resposta de gent a través del mòbil, del Facebook, diguem, de gent que estava doncs, contenta amb la novel·la, no tan contenta. Per tant, aquest contacte el tenim. En una gran ciutat o grans diguem, masses socials sí que es pot ser que una presentació és més el punt de trobada, però aquest punt de trobada a Formentera jo el tenc comprant el pa al forn.
Clar.
O anant a buscar... Doncs, espàrrecs quan és l'època.
Recordem els cossos elèctrics, premi novel·la curta, just M.K. Cero 2019, editat per Empúries. Jo he fet la meitat de la feina, l'he regalat, però no l'he llegit encara, però en fi, mai és tard. I ara que estàs en ratxa, has passat aquest temps escrivint aquest estiu o no? Recordem l'estiu passat que m'explicaves doncs, que treballaves una miqueta... El matí a casa, al jardí, després doncs feies feina, et posaves a escriure. Aquest estiu te l'has plantejat igual?
Aquest estiu ha estat, com abans comentava, diferent, estrany, perquè també és una qüestió, diguem, emocional, vull dir, un pot estar bé i que l'important és tenir doncs, salut, feina, la gent que t'envolta que també tingui salut, feina, i si això està bé, doncs és una gran passa. Però també emocionalment, o diguem, és una situació que colpeix. Vull dir, sense cap mena de dubte, penso que potser pagarem a la llarga doncs, aquesta tensió, aquesta pressió, aquest desconcert que també provoca la situació i també la desinformació en molts aspectes. Vull dir, aquesta nuvolosa que estem vivint, doncs, a la llarga, no sé si ho pagarem o pagarem un preu, sinó que ens gastam una mica més. emocionalment i sentimentalment. Què vull dir amb això? Vull dir que no sé si he escrit més o menys, un sempre va escrivint. Mentalment un va narrant o tramant coses i després si troba el temps i l'energia, doncs s'hi posa. No et puc, tampoc no som una persona que li agrada dir no per res de mal, sinó, ni tampoc per males trobances, sinó que no vaig dient que estic fent això o això o altre, som incapaç de fer-ho. Vull dir, m'agrada fer-ho i gaudir-ho de forma individual i en el moment que estigui resolt i consideri que el text està engestit, cosa que també és un procés complex, presentar-ho i donar-ho a conèixer.
Vinga, va, centrem-nos amb el motiu de l'entrevista. Disculpa.
És la primera vegada que puc dir he vingut aquí a parlar dels cursos de català, no del meu llibre. Li donem la volta a la truita.
Deixem preguntar-te els cursos i així, doncs, donem una informació també als nostres oients. Nivells A2, B1, B2, C1 i C2. Quines diferències hi ha entre aquests nivells? Perquè en sabem una miqueta, ho intuïm, però explica'ns les diferències.
Bé, es responen aquests nivells als perfils lingüístics de cada alumnat. Uh-huh. De fet, per exemple, hi ha altres perfils que aquí a Formentera no els tenim, o sí que els tenim, però intentem orientar-los cap al nivell A2, que és el nivell A1. A1 seria que no el tenim ofertat, però sí que s'ofereix a altres illes. És un perfil d'alumnat, per exemple, que ni l'entén el català, ni el parla, ni l'escriu, i que possiblement tampoc tingui com a llengua materna cap llengua romànica. És a dir, que la dificultat de comprensió és molt gran. Per tant, aquella persona, aquell perfil de persona que acaba d'arribar i que no tenen, per exemple, ni l'italià ni el castellà com a llengua de referència.
Un xaval de 18 anys a Múnich, no?
Per exemple. Vull dir, també és veritat que el perfil...
Un xinès.
Sí, vull dir, qualsevol nacionalitat, l'important és la llengua que tingui com a llengua materna d'expressió i aquest perfil no el solen tenir. És a dir, la gent que s'apunta als cursos de català sol ser gent que porta un any aquí o pocs mesos, però en tot cas sí que té com a referència una llengua romànica, com l'italià, el francès, el castellà, etc., que no té grans dificultats per la comprensió textual del seu paisatge lingüístic, és a dir, dels carrers, nom dels carrers, dels rètols, etc. Per tant, és un bon perfil per a nivell A2. Això no vol dir que a l'A2 només puguin venir o entrar la gent que acaba d'arribar o que porta poc temps aquí. Hi ha moltíssima gent que porta molt de temps aquí, però per qüestions de poca confiança, falta d'un àmbit per practicar català, el té però no el desenvolupa. Per tant, també podem parlar de que l'A2 engloba aquelles persones que potser fa 10 anys, 15, 20 anys que viuen aquí a Formentera i que no s'han llançat encara a parlar. Això a les classes es nota moltíssim, vull dir, amb 2, 3, 4, 5 sessions, una persona que agafa la confiança, que sap el català que té, però no el sap, diguem, desenvolupar, ja s'hi pot llançar. I es nota moltíssim, per exemple, això, aquest perfil de gent. Després tenim el nivell B1, que és, tant pot ser per el perfil de persones que han fet ja el A2, és a dir, que no tenen el català, no tenien el català com a llengua, diguem, de pràctica i no tenien les habilitats adquirides, però volen seguir desenvolupant-s'hi i, a més, també desenvolupen molt més el tema de l'escriptura, de la gramàtica, la morfologia. I també en aquest sentit és un perfil d'alumnat que és catalanoparlant, perquè potser per raons X no ha escrit mai català, no ha escrit mai la seva llengua, potser no ha anat a escola amb la seva llengua, per tant, té dificultats en qüestió d'escriptura literària del català. El B2 seria el següent pas, i llavors el C1 i el C2 són nivells superiors, en aquest sentit. Per exemple, en el cas del C1 i el C2, el C1 permet fer classes en català, i el nivell de C2 et permet fer classes de català. Vull dir que aquest en o de exemplifica molt la diferència i la contundència, diguem, de les proves.
El C2 és aquest que abans, aquells que havien estudiat, per exemple, a Catalunya el batxillerat se'ls donava...
No.
Era l'ESO...
No.
Era el batxillerat abans, no?
No, és a dir, el C2 és l'antic D.
No, el C1, perdona.
El C1 és
l'antic... Te'l donaven descomptat amb el batxillerat.
I te'l donen en aquest moment, també.
Encara,
a Catalunya, aquí a Balears, també.
I a Balears.
Això també és important perquè, per exemple, en els processos selectius del Consell que fem, tenim molts casos d'alumnes que han estudiat aquí, que tenen el nivell, però que no han fet el procés d'anar a buscar-lo. Això també és important, fer una crida a les persones que han estudiat aquí tots els anys, que tenen una sèrie de característiques, que si acaben el nivell, perdó, el quart d'ESO, adquireixen el nivell B2, per exemple, segons la nota que tinguin al final de català. Per tant, és important... Es troben molts casos de persones d'això, que no tenen aquesta titulació perquè no han anat a tramitar el seu certificat, que és molt senzill. Han d'anar a la secretaria de l'IES Marc Ferrer, on han estudiat, i demanar-la. I ells mateixos tenen, amb l'enllaç amb el govern, redacten el certificat. Per tant, és un tràmit que és important que aquells alumnes que tinguin, compleixin els requisits que demana diguem, aquesta equivalència, aquesta homologació, facin el tràmit, perquè si després, per exemple, volen presentar-se en una plaça del Consell i no tenen aquesta acreditació, clar, nosaltres no el podem, no l'acceptem en aquest sentit, perquè tot i que el tinguin, perquè han estudiat aquí, però no tenen cap document que ho demostri.
I deixa'm preguntar-te, no sé si m'ho pots respondre, algú que ve de fora, algú que, per exemple, ve de Catalunya i vol presentar-se a una plaça al Consell, necessita un procés d'homologació del títol que porti de Catalunya aquí a les Balears?
Hi ha dos aspectes molt diferenciats i molt senzills. Hem de parlar d'homologacions i d'equivalències. Hem de fer-nos la idea que qualsevol prova oficial, qualsevol examen oficial, és una equivalència. És a dir, si tu fas una prova oficial a Catalunya, una prova oficial a València, una prova oficial a Balears, una prova oficial de l'Escola d'Idiomes a Madrid, per exemple, qualsevol prova oficial és un títol equivalent. D'altra banda, hi ha les homologacions, que sempre representaran un tràmit, un procés. En el cas de les homologacions, també depèn de cada una de les característiques, depèn de l'any en què es va enllestir els estudis, quan es van començar, quan es van enllestir, de la nota, però també és un procés que es fa a través de la Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear, i és un procés també que és un tràmit una mica... No és immediat, no és per una setmana vista, però és un procés que s'ha de realitzar. És a dir, si tu tens, en resum, una prova feta i un examen fet, tens un certificat que és equivalent, per tant no fa falta fer cap tràmit. En canvi, si tens el títol a través dels estudis, sí que fa falta fer un tràmit, que és la homologació.
Molt bé. Escolta, deixa'm preguntar-te també als alumnes que es presenten en aquests cursos que venen aquí. Ho fan perquè volen aprendre la llengua del lloc o perquè volen millorar el seu domini de la llengua de l'indret on han anat a viure, o normalment, eminentment, l'interès és per accedir doncs, a un lloc de feina, per ampliar currículum?
El perfil és molt variat, molt, molt, molt variat. Per exemple, hem de pensar que el nombre d'alumnes, el grup que té més inscripcions sempre sol ser el nivell A2, l'inicial. Per tant, és un grup, diguem, de persones que acaben d'arribar, que fa poc que viuen aquí, o com abans comentava, de persones que fa temps que hi viuen, però que no s'han mai llançat a parlar català, i que volen fer-ho. Per tant, la voluntat dels cursos, d'apuntar-se en els cursos, és, jo crec que la majoria és per aprendre'n. Per què? Perquè moltes vegades un s'apunta sense que hi hagi consciència que hi ha una prova oficial, per exemple. Vull dir, és una cosa que també les proves oficials les executa el govern, però nosaltres també informàvem, evidentment, i de fet planificàvem una mica els cursos amb l'inici, tant a l'inici com al final, per preparar aquestes proves. Però, de fet, hi ha molta gent que es fa els cursos sense apuntar-se a la prova. Igual també hi ha gent, menys, que fa la prova sense apuntar-se als cursos. Però record, diguem, la visió de demanar de forma extrema, vull dir, pregant a alumnes que no volen fer la prova, demanar-los que ho facin perquè és un títol que ja tenen, que és una cosa que ara ni pensen que però es pot venir bé en un futur, etc. Per tant, moltíssima gent s'apunta als cursos sense saber que hi ha una prova oficial. de cara als grups B2, C1, sí que la gran majoria s'apunta per fer les proves oficials i tenir o obtenir aquest títol oficial.
Vinga, va, anem amb la informació més pràctica. Els cursos comencen el 5-6 d'octubre i el termini de preinscripció va començar ahir i es perllongarà fins al 25 d'aquest mateix mes de setembre. Es pot fer via telemàtica o a l'OAC mateix, no?
A l'OAC, ahir, ens hem de disculpar perquè ahir va tenir problemes la prescripció telemàtica i avui estem treballant-hi per resoldre-ho, crea un error i realment hi ha gent que està, diguem, es posa en contacte amb nosaltres per demanar-nos a veure què està passant o si està inscrita o no està inscrita. Intentarem resoldre-ho quan abans sigui possible. Pensam que avui al llarg del matí estarà resolt, però sí que ahir donava, diguem, error la inscripció.
I clar, per anar a l'OAC s'ha de cridar al 932-1087 i demanar la cita prèvia.
Correcte.
Que heu de cridar en sa tarda, de 15:30 a 20:30.
Correcte, a la tarda es telefona per demanar la cita prèvia i durant el dia d'avui esperam poder haver solucionat els problemes que teníem amb la pàgina web, amb el web, diguem, telemàtic i amb la fórmula de prescripció. Aquest concepte és important perquè és una prescripció, sempre nosaltres fèiem una inscripció amb els grups assignats i aquesta vegada, com que les places són limitades, perquè els grups són limitats a 12 persones, l'altre dia, la setmana passada vàrem anar a les aules a fer, diguem, la distància prudent, la distància, diguem, sanitària prudent per poder fer les classes i vàrem comptar, doncs, 12 taules i 12 cadires.
O sigui, s'ofereixen 60 places, no?
No, són 10 grups, per tant...
Ah, 10 grups, disculpa, és veritat, sí.
10 grups i oferim 120 places. Si després ens sentim desbordats i necessitem i posem gent en llista d'espera, intentarem trobar una altra fórmula per poder, diguem, acceptar tota la gent que estigui interessada. Hem de tenir en compte que al maig es va desconvocar la prova oficial que estava prevista i que els cursos de l'any passat, doncs, del segon mòdul, van començar un dia, el dia 9, em sembla, de març, i després ja es va decretar l'estat d'alarma i es van anul·lar. Per tant, tenim ara una mancança i unes goles de fer cursos. També sembla que la gent respira, doncs, amb ganes de poder apuntar-se, començar a iniciar i, sobretot, engestir i acabar aquest curs.
Clar, són 3 mesos per preparar-se per les proves al gener.
Correcte.
Per tant, no es val a dir.
Si podem engestir-ho, sempre ha anat bé, sempre estem contents amb els resultats. Hem dissenyat sessions més breus perquè, diguem, per exemple, els cursos del matí comencen tots a 1:15, a les 9:15, 10:15, a 11:15, etc. I tenim un quart d'hora per, entre grup i grup, orejar bé l'aula, fer la neteja, diguem, amb hidroalcohol pertinent a les taules i amb el mobiliari, diguem, de l'aula, i també controlar una mica l'entrada, diguem, dels alumnes entre grup i grup. Per tant, són sessions més breus, de 45 minuts. En ser grups més reduïts, de 12 persones, també són més intensos, això també és veritat. I també és aquesta aposta que hem fet de classes presencials, de cursos presencials, tenint en compte que en 45 minuts, 2 sessions a la setmana, és a dir, un total de 90 minuts a la setmana, el que volem fer són sessions de tutories, diguem, molt amb cara i ulls de curs, evidentment, de classe, però també demanarem treballar a casa diversos aspectes. És a dir, seran, sobretot en els grups de nivell B1, B2, C1 i C2, que són els nivells en què el perfil de l'alumnat ja pot treballar més tot sol. Demanarem, doncs, això, que les classes es converteixin en breus tutories d'aspectes concrets, treballant l'expressió escrita, treballant també molt el model de prova oficial, els dominis, diguem, lingüístics, els dominis d'ortografia, de gramàtica, de lèxic, etc. Per tant, aquesta ha estat la nostra petita aposta, diguem, de cara a poder donar una bona resposta a la gent que està interessada a aprofundir o començar a iniciar el coneixement de la nostra llengua aquí a Formentera, i esperem, sobretot, doncs, amb aquestes mesures d'orejar l'aula, d'escalonar l'entrada de l'alumnat, poder, això, començar el curs i enllestir-lo de cara a preparar bé la gent als exàmens de gener de 2021.
Tant de bo, serà una bona senyal, un bon símptoma de que les coses, en fi, van millor, s'estabilitzen. Vinga, va, per acabar, res més a dir sobre la informació pràctica? Crec que ho hem dit
bé,
tot, no?
Són 10 grups que hem creat. Guanya el grup de la 2, amb 4 grups, diguem, 3 al matí i 1 a la tarda.
És el que té més demanda, ens explicaves abans.
És el que té més demanda i és el que, de fet, per exemple, aquesta és l'oferta que fem nosaltres, però també hem de recordar que hi ha moltíssima oferta en línia d'altres, en aquest cas, per exemple, aquests cursos són gratuïts, com sempre, però hi ha altres grups, altres cursos, a les Balears, a Catalunya, a València, fins i tot, que potser no són del tot gratuïts, sinó que tenen un cert pagament, però que la gent que estigui interessada a fer la prova al gener i o treballar, diguem, a català durant aquest temps, doncs pugui fer el curs. En aquest sentit, el nivell A2 sempre és el que més necessita, diguem, d'un suport d'un mestre o d'una mestra a l'aula per poder doncs, desenvolupar bé els inicis, els primers passos en català diguem que vol aprendre i vol establir.
Deixa'm acabar-te de preguntar, que ja hem resolt tot el que és la prèvia pràctica. Deixa'm fer-te un parell de preguntes que responen en aquest cas a la meva curiositat i segur que la de molts oients. Els teus alumnes, quan et troben al carrer després d'haver passat amb tu un, dos, tres cursos, fan l'esforç de parlar-te en català i en fi, es passa aquesta situació, es dona?
Sí, tant, sí, és la veritat que em costaria pensar en alumnes que he tingut que em canvien la llengua, per exemple. Sí. Hi ha molts casos, per exemple, d'alumnes que comencen en un nivell A2 i acaben en un nivell B1 o B2, per exemple, vull dir, segueixen. Però em costaria molt pensar o recordar alumnes que diguem, potser sí que és veritat que hi ha perfils d'alumnes que hem estat alumnes, jo ara fa no sé si fa mal dir-ho, però fa com 25 anys que fes classes, i potser alumnes que fa, no, Formentera en fa 10, però alumnes de fa 15 anys potser sí que els canvia el xip això expressaria, no sé si ara em volicaré més o no sé si volies preguntar una altra cosa, però expressaria també una realitat que vivim a les nostres illes, que és que moltes vegades els alumnes s'apunten a un curs per poder trobar un ambient per practicar català. Mm-hmm. És a dir, si jo he estat el seu professor i amb mi m'ha conegut en català, seria el més habitual que aquesta persona fora de l'aula també pogués practicar català. I aquest és un dels problemes que, de fet, quan ens confessen la seva gran problemàtica no és el català, és poder no practicar-lo moltes vegades en àmbits, diguem, de normalitat. Comprant el pa, a la cua del supermercat, escoltant o veient totes les pel·lícules que siguin possibles en català, etc. Vull dir, aquest és el problema que ens trobam i que ells ens demanden quan venen a classe.
Clar, a veure, aquí un cine on, per exemple, totes les pel·lícules de boixos i boixos són en català.
Sí, sí.
Llavors, clar, els nens, els al·lots i els al·lotes, cap problema, però clar, els pares que els acompanyen...
Mira, ens trobem de tot. Ens trobem, per exemple, amb el sentit de les aules, que mares i pares que presiden, ostres, són en català, que bé, podré anar amb els meus fills, aprendran també ells i jo també anirà bé. Uh-huh. Això és el que ens trobem majoritàriament. Potser també ens trobem amb persones que no, però també hem de pensar que si els nens estan escolaritzats en català, tot el que sigui sumar aquest aprenentatge lúdic és positiu. Vull dir, és que no ens podem enganyar. Vull dir, l'oferta lúdica li dona, en castellà, li dona un milió de voltes a qualsevol oferta lúdica que pugui tenir en català. Per tant, què hem de fer? Promocionar i promoure l'oferta que estigui en català o no? La resposta per mi és evident. Vull dir, si volem comptar amb aquesta promoció, amb aquest avantatge, doncs hem de treballar de cara aquí, perquè l'oferta que tenim amb el castellà, per exemple, que és genial, li dona moltes voltes. en qüestió numèrica.
I tu, els teus alumnes, ja per acabar, Carles, a casa, així que quan sempre en anglès, per exemple, ens diuen, doncs mireu els informatius de la BBC, de la BBC, o mireu-vos les pel·lícules de diàlegs, amb subtítols, amb la pròpia llengua. Els hi recomanes alguna sèrie d'IB3, o les cançons d'Aires Formenterencs, o...
Jo els recomano que escoltin Radio Illa, evidentment, Radio... Bernat.
Tutxe, val.
Evidentment, abans comentàvem això, Radio Illa és un punt molt important perquè és la informació d'aquí, la més pròxima, i és la que també té com a referència, però abans comentàvem això, que l'oferta, diguem, que hi ha a les xarxes, per internet, de TV3, d'IB3, de podcasts que es puguin baixar, de pel·lícules, diguem, doblades. Hi ha una pàgina, per exemple, que és Cinema en Català, que surten totes les pel·lícules que estan, diguem, en versió catalana, i tot el que sigui consumir i, diguem, abraçar-se a la llengua, tot el que sigui abraçar-se a una llengua que no tingui cara de classe o d'aula o de professor, és bo, és així de clar. I aquella funció que fèiem, que abans comentàvem, vull dir, no sé, la pregunta que tu em feies de que si un alumne després de 15 anys o 10 anys o 5 anys et parlava en català, crec que és més perquè es produeix com un esquinçament entre el que és l'aprenentatge de la llengua a les aules i amb el que després pot desenvolupar aquestes habilitats lingüístiques al carrer. El que abans comentàvem, comprant el pa, el forn o la cua del supermercat, etc. Això és el que ens demostra que hem d'actuar en prou encara a la normalitat lingüística. No tenim aquesta normalitat. I sempre, sempre hem de tenia, diguem, clarament aquests objectius. Vull dir, actuar, que el català sigui normal en tots els àmbits lingüístics que té una llengua.
Molt bé, Carles, doncs ho deixem aquí amb aquesta reflexió. Moltíssimes gràcies. Avui hem parlat amb ell sobre aquesta nova oferta de cursos. Recordeu, telemàticament, esperem que avui, a partir d'avui, ja pugui ser. I si no, crideu al 971-32-1087 a la tarda, de 3:30 a 8:30, i demaneu hora per l'OH i allà efectueu, tanqueu la preinscripció. Comencen el 5 i 6 d'octubre, o sigui que afanyeu-vos, només teniu fins al 25 de setembre. Gràcies, Carles, molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.